Molt bon dia, Sílvia. Així és, avui dediquem aquest temps d'actualitat a parlar de la història d'una parròquia molt vinculada a la història d'un poble, la parròquia Sant Jaume de Moja i el poble, doncs, evidentment, que acull aquesta parròquia, el poble de Moja. I ho fem al voltant d'una excusa que hem de subratllar: la presentació del llibre Sant Jaume de Moja, història i vida d'un poble i d'una parròquia 1939-2008, i ho volem fer de la mà del rector de la pròpia parròquia, en mossèn Josep Puig. Què tal? Molt bon dia, mossèn.
Bon dia, gràcies per haver vingut també a col·laborar una mica, diríem, a divulgar el que nosaltres diríem, volem fer aquesta mirada enrere, una mirada enrere sobre un present i un futur, mirada també endavant, que és, si podem fer aquesta història, aquesta vida d'una parròquia entre aquests anys.
Són aquests anys del 39 al 2008. Hem de dir, potser com a consideració prèvia, que l'edició d'aquest llibre, que ha estat, doncs, feixuga, en el sentit, doncs, que no s'ha improvisat, que fa molt temps que es treballa, ve a inserir-se també en els actes, per dir-ho així, en el marc dels 150 anys de la pròpia construcció de l'Església.
Doncs sí, el nostre desig hagués estat aquests 150 anys que ens va posar molt al davant
la consagració de l'Església.
La consagració de l'Església, i que se'n va fer ressò el grup de
recerca que hi ha aquí vinculat a l'Ateneu Mogenc.
Sí, i allà, doncs, van donar unes dades i una història, diríem, que quedava molt reclosa, que ningú sabia, de la qual tenim una exposició justament a la capella petita del Santíssim, la capella de Sant Cugat, que diem, allà hi ha una exposició de tot el procés que es va seguir. Això. Doncs vam commemorar aquests 150 anys i nosaltres ens hagués agradat afegir-nos també, però no va poder ser perquè no teníem resolta, doncs, la financiació i com ho faríem i tot això.
Això s'ha pogut resoldre i hem de dir-ho, doncs, que evidentment això també va arribar en una època complicada com la de la pandèmia, que no va fer fàcil poder assolir els recursos.
Llavors va quedar molt paralitzada l'operació, diríem, aquesta. Quina base teníem nosaltres? Doncs teníem nosaltres una base de que, a partir d'un moment determinat, la diòcesi, que érem de Barcelona, publicava el que se'n deia la hoja parroquial, full parroquial més tard, i deixava la pàgina del darrere en blanc perquè cada parròquia pogués fer la pròpia comunicació de notícies.
De fet, això s'ha mantingut fins avui, perquè el full parroquial específic de la parròquia de Sant Jaume es va repartint, es manté aquesta distribució.
Això, diríem, ha estat la base de poder fer donar a conèixer, diríem, tots els moviments que han hagut durant aquests anys.
De 1939 a 2008.
Això mateix. Doncs en el nostre arxiu parroquial guardem, diríem, relligat tots aquests fulls parroquials, quasi són 80 anys de la nostra parròquia, que ens permeten, diríem, veure què passava, què feien els diversos mossens i què es van trobar, quines activitats, diríem, de tipus cultural, de tipus religiós, que podien anar oferint al poble i que el poble necessitava, diríem, també que hi hagués algú que, en aquells moments que hi havia tantes indecisions i tantes temors i tantes pors, i es pogués anar.
A través dels ulls de l'Església, de la mirada de l'Església, per tant es pot resseguir aquesta història del poble de Moja. Què destacaríem, evidentment, a partir del 39, final de la Guerra Civil, la pròpia reconstrucció del temple?
Des de l'any 41, el rector, que era mossèn Andreu Puigdeueta, la parròquia disposa d'aquests fulls i, per tant, posava cada setmana, perquè era un full setmanal, posava cada setmana quines coses hi havia: els actes i els cultes, els horaris de les misses, les celebracions, les activitats si n'hi havien, els comentaris sobre les catequesis, sobre els naixements, sobre les defuncions, totes aquestes coses, normalment això. I llavors, més tard, s'hi va afegir la col·laboració dels mossens que hi havia, que tenien ganes d'eixamplar, diríem, això. I llavors aquí van néixer l'Orfeó de Moja, va néixer el grup teatral, va néixer les excursions, per qual volia dir treure la gent del poble i anar, no sé, a Sant Igai, a Sa Calm, per exemple, una cosa, o anar a Reus, o anar al Delta de l'Ebre. Era, diríem, com en aquell moment no es podia, no es podia fer gaire això.
A través de l'Església també es podia sortir al poble.
Es feia això.
I
la gent, diríem, això, doncs, ho estimava molt.
Si hagués de destacar algun fet significatiu per la rellevància que va tenir dins de la pròpia Església o perquè li ha copsat, quin podríem destacar o quins podríem destacar d'aquests anys? Què és el que li ha cridat l'atenció al veure doncs, aquest repàs d'aquesta font que han estat aquests fets parroquials?
La primera cosa que crida l'atenció és la restauració de després de la guerra. Perquè, diríem, no va ser solament, diríem, el rectorat d'un mossèn, sinó que va ser de tres i quatre rectorats, que es van poder restaurar, diríem, tot el que va quedar malmès aquí. Des de les pintures d'altar major darrere, com tot les columnes, els arcs que van quedar tots cremats, tot això es va anar poguent fer a poc a poc. El terra, l'entrada, tot això és un procés que va seguint. I que l'esforç de cada capellà amb la col·laboració del poble, naturalment. Per què? Perquè, esclar, això no hi havia diners. I tot això va ser la mateixa gent que van ajudar a fer això, i amb col·lectes, amb captes.
I de manera més recent, a final del segle XX o a principis del segle XXI, algun aspecte que puguem subratllar, que també s'hi reculli amb la seva especificitat local en aquest llibre?
Clar, en els aspectes més propers, jo diria que una dada important va ser el Concili Vaticà II, del qual doncs van néixer també altres formes de pensament i altres formes d'enfocar el treball pastoral i l'acció, diríem, de la parròquia.
Una església més oberta o més connectada en els temps.
Això mateix, una església més connectada amb el temps, tal com tu dius. No?
I parlant de temps, vostè fa 40 anys que és rector aquí a la parròquia de Sant Jaume de Moja. Li va tocar una mica també implementar aquesta nova mirada.
Va tocar, sí, implementar aquesta nova mirada i anar refent també altres aspectes que jo ja em vaig trobar, ara on estem aquí, això molt fet, però esclar, això no era igual. El mossèn vivia aquí baix, això era la cuina, tenia les habitacions a dalt, però esclar, aquí es havia de fer uns locals. El meu antecessor ja va fer això. I això ja ens ha permès, diríem, tenir un espai, diríem, que únic, que si podem fer reunions a dalt amb les catequesis o aquí baix, o el despatx parroquial, amb una certa llibertat, amb tot això. I coses de manteniment, diríem, I després el culte, naturalment, va canviar molt després del Concili Vaticà II. Els cants en llatí ja van desaparèixer. Es va fer el cant del poble, els cantorals, vam tenir la gran sort de tenir un gran mestre músic, el Joan Mitjans. Ell doncs va ser el puntal fort amb això del cant, que primer doncs amb la coral Orfeó que va organitzar, però després diríem amb aquests cants diríem més actuals i a base d'anar insistint.
Abans ens hem referit als 150 anys de la consagració de l'Església. Un dels moments importants d'aquesta celebració va ser l'estada per festa major de l'any 2021 del bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat,
sí. Que
va destacar aquesta idea de que l'Església és història també del poble, la parròquia de Sant Jaume és història del poble.
Exacte. I això és el que hem volgut doncs, donar a conèixer, no? Recull de la recopilació d'aquestes dades fetes a la parròquia des de finals del segle XX fins començaments del XXI, àmpliament tot el que, diríem, vam rebre també dels avis i dels grans, i tot el que després s'ha pogut anar fent, diríem, amb les noves generacions, no?
Una presentació programada per aquest dissabte a les 7 de la tarda al Jardí de la Capella Romànica de Sant Cugat. Segurament l'emplaçament no podia ser un altre.
No podia ser un altre. Si ens el demanen també les institucions del poble, i crec que és un lloc molt adient, doncs nosaltres no podíem fer-ho d'altra manera.
I que gràcies doncs, a aquest suport que s'ha obtingut, doncs, ha permès doncs, que aquest llibre d'una edició molt acurada, un volum doncs, imponent, s'ha pogut reduir el preu finalment, no?
Aquest llibre, diríem, ha tingut aquestes fases, no? No solament la documentació que havíem pogut nosaltres treure d'aquí en la parròquia, sinó aportacions d'altres persones i famílies que han pogut anar donant informació, i sobretot una informació de la persona que en aquell moment havia treballat molt la cosa de teatre, que ho guardava tot.
Sí.
Programes.
Josep Cornellà, no?
No, el seu oncle.
El seu oncle.
El seu oncle.
I ho guarda.
I ell és el que ha rebut això, el seu oncle, i això és el que ha donat peu a la segona part del llibre. La primera part seria esquemàticament anar seguint any per any i coses, diríem, mensuals, però la segona part ja serien coses concretes més ampliades gràcies aquestes coses que s'han pogut trobar.
I un material d'aquest tipus, per què pot ser útil, especialment pensant amb els joves? Perquè, evidentment, hi ha la voluntat doncs, de difondre que ha fet l'Església amb aquesta mirada també que vostè comentava al principi, doncs, de mirar al futur. No? Un jove que hi pot trobar amb un volum, per tant, també amb una història com aquesta de l'Església?
Els orígens no pot ignorar una sèrie de coses. No? Si se li facilita, diríem, això per escrit, en forma de llibre, com sigui, doncs fàcilment valorarà el que també s'ha fet. Perquè, és clar, en les èpoques de crisi, de racionament, d'escolarització i de problemes, tot funcionava així. I la gent més tancats a casa. En canvi, doncs ara la cosa és molt oberta, però hem de pensar que d'on venim, també, no? Uh-huh. I això sembla que això, de cara a les noves generacions, ho hem de valorar-ho, això.
Si li semblen, si ens ho permet, doncs, parlar amb un registre més personal doncs, de la seva pròpia activitat, ho comentàvem, 40 anys de rector, n'ha vist de tots colors. Sí. Anècdotes algunes que es podrien explicar. Anècdotes, alguna curiositat, algun fet que en aquests 40 anys s'ha trobat en la relació amb el poble, amb les autoritats civils...
Sempre m'he trobat acompanyat de persones que han estimat la parròquia i que jo me n'he refiat, que els he donat tota la confiança i no m'havia de preocupar si s'havien d'arreglar les teulades. Ja hi havia que deia, ep, que s'ha d'arreglar la teulada. Ah, doncs vinga, arregleu la teulada.
I això també apareix en el full parroquial.
Sí, sí. Això també apareix, tot això, oi? I no hem arribat a la quantitat que necessitàvem. Doncs hem de tornar... Doncs tot això, moments diríem, de dificultats, també. I aquests moments, diríem, de donar a conèixer a les noves generacions, doncs, allò que també el poble ha fet amb il·lusió, i que si trobes una persona gran i t'explica, hosti, fèiem això, així allò, ens anava tan bé nosaltres, bueno, esclar, anava molt bé vosaltres, però fèieu pinya. En canvi, ara, és difícil de fer pinya. Molt difícil fer pinya. Per què? Perquè cadascú va per les seves. Clar, això, conviure en un poble on hi hagi gent que aglutinin i que tinguin ganes de fer una mica de pinya, és molt difícil conviure.
El mossèn Josep Puig és rector de la parròquia de Sant Jaume de Moja, però també comparteix aquesta responsabilitat amb d'altres parròquies al Penedès.
Sí, sí, aquesta és una altra cosa, diu, que ens ve de més a més. Jo vinc a Moja, però era rector dels monjos i de la Ràpita. Per tant, la meva vinguda va ser ja d'entrada canviar els horaris, cosa que no estaven acostumats si tenien un rector propi. Per tant, si tenia missa a les 11 del matí del diumenge, jo a les 11 no podia venir, perquè ja havia d'anar a dos llocs i dic, escolteu, Si no posem la missa a la una, jo no puc venir a Moja. Per això la missa es fa a la una.
A la una, sí.
Entre altres coses. Doncs ja, jo ja venia d'allà i llavors ja potser era, ja era un moment en què havíem de compartir més parròquies. I ara encara més.
Quantes?
Doncs ara jo encara en porto tres més.
Tres més?
Sí. I si posem responsabilitats a dintre la comunitat de Vilafranca, doncs igual més, perquè hi ha la Trinitat. Hi ha dos rectors a Vilafranca, Santa Maria i un altre, la Trinitat, que és un servidor. Però a Vilafranca aquest treball de cohesió i d'ajuntar fa molts més anys que es va fer. És un avantatge. Els que han vingut després ens ho han trobat, això ja fet.
Sí, però tot i així, des de fora, és un gran volum de treball. Molta missa ha de fer vostè a les setmanes, no?
Has d'anar al davant.
Cada setmana quan fa de missa? Quantes cerimònies presideix?
Normalment, els dies de cada dia, però els diumenges de vegades són tres, a vegades són quatre, depèn. Segons si ens hem d'ajudar també mútuament els uns als altres, doncs també hem de fer un forat per poder fer aquella celebració.
I el contingut, el que diu en la missa, l'adapta al poble, a l'audiència que té en cada església?
Home, sí que s'ha de fer. Pensar, a veure, aquella gent, quina situació estan, i llavors doncs, pots dir-ho d'una forma, pots dir-ho d'una altra, o més llarg, o més curt, depèn. Depèn.
També amb 40 anys de trajectòria d'ofici, això dona molt de bagatge. Sí, l'experiència també és un grau.
Però, esclar, davant l'evolució ràpida que estem portant, quedes enrere.
Per exemple, avui enregistrem aquesta conversa el dissabte al vespre, que ha estat el darrer dissabte al vespre on hi ha hagut cerimònia a l'estiu, i aquest parèntesi, sí. Després l'hora habitual de la missa és el diumenge, com apuntava, a la una del migdia, i ha aprofitat doncs, també per fer, si m'ho permet, entre cometes, proselitisme, no? Des de l'Església ho ha animat a que els membres, en aquest cas de la comunitat, doncs, informessin, comentessin, estenguessin els seus coneguts allò que diu el full parroquial.
Exacte. Això és una cosa, diríem, que no te la pots fer sol. Has d'escoltar la veu dels altres i què diuen i arribar a uns acords i llavors sí, avançar a base d'això.
En aquest cas hi ha hagut la crida per apuntar-se a la catequesi?
Exacte, aquesta crida, diríem, dic, home, sigueu també portaveus vosaltres de la crida, perquè no hi ha cap més, cap institució que ajudi a això. Abans era molt fàcil, no? Ja sabien que podien anar a la parròquia. Avui dia, diríem, no toca. No cal. És clar.
Sí, està present l'Església en la societat.
És clar. Hi ha unes pressions.
Pressions, diu. Pressions socials.
No, esclar. Sí.
Com quines?
Home, les famílies ho senten, pues perquè hi ha... Els fills ja ho han viscut d'una altra manera i ningú, diríem, els li dona importància. Què vols que et digui?
I suposo, interpreto, que una expressió d'aquesta situació és la falta de vocacions que té des de fa uns anys l'Església.
Bueno, sí. Les comunitats, diríem, han baixat. I ara es tractaria, diríem, de donar-hi un sentit nou amb els que realment volguessin tirar endavant i afrontar les situacions, i no teníem altra alternativa que aquesta. Hi ha més possibilitats segons quins llocs, i altres no n'hi ha tant.
Tot i que hem de dir que en el conjunt d'Olèrdola, i de manera específica la parròquia que coneix com ningú, la de Moja, hem de dir doncs, que hi ha un consell pastoral actiu.
Sí. Hi ha el Consell Pastoral, doncs, que té ganes d'ajudar i de col·laborar, i bé, ens reunim de tant en tant, fem aquestes anàlisis i aquestes coses. No? Uh-huh.
Doncs ja tornem a l'inici, la presentació del llibre. Insistim, el dissabte, dia 17, a les 7 de la tarda, al Jardí de la Capella Romànica de Sant Cugat. És un acte gratuït, obert a tothom. Es podrà adquirir el llibre, no? En el mateix acte es podrà comprar?
Es podrà comprar també el llibre, sí. Uh-huh. És un llibre on realment hi ha molt de material. Les poques persones que fins ara es van apuntar, que jo vaig, van passar uns folletos, sí. Que us agradaria conèixer el llibre que pensem d'això? Doncs es van apuntar unes 10 o 15 persones, doncs aquestes persones jo els hi vaig anar dient, veniu a buscar-lo, que vosaltres ja el podeu tenir.
Ja el presentarem.
Sí, doncs l'impressió d'aquesta gent, són gent gran, esclar, doncs és positiva.
Organitza el Consell Pastoral amb el patrocini de la parròquia de Sant Jaume i la col·laboració d'empreses del municipi i de l'Ajuntament d'Olèrdola. Insistim en aquesta presentació dins d'aquests actes del 150è aniversari, sí. Que també permet veure aquesta exposició, que és ja alguna joia, no? Dins de la mateixa capella.
Aquesta exposició l'hem mantinguda igualment allà perquè és un lloc molt adient i molt acollidor, que poden venir els dies que està obert. I penso que és molt gràfic també, perquè allà hi ha els documents, hi ha els dibuixos dels arquitectes, sí. I poden conèixer, diríem, i després el procés de construcció doncs ja també es va donar a conèixer a través del llibre de l'Ateneu, oi? Això ja hi és allà, i ells són els que ens van oferir també poder tenir les fotos aquestes que ells havien obtingut, i dic, home, ampliem això, posem-ho aquí, perquè això és visual, això entra pels ulls, això.
Doncs volíem deixar constància. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, per atendre'ns, i que vagi molt bé aquesta presentació del dissabte. Fins la propera.
El que bonament diríem, us he pogut explicar, no? Jo sempre acabo aquestes coses dient, si voleu llegir un llibre que no existeix, doncs escriviu-lo. Nosaltres hem volgut escriure un llibre que no es podrà llegir si no l'escrivim.
Doncs, mossèn Josep Puig, ho deixem amb aquest missatge. Gràcies i que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres, a través d'aquest mitjà vostre, doncs de la ràdio Olèrdola, que pugui arribar també en tot el respecte per les altres parròquies i pobles, cadascú doncs, també té les seves coses, oi? I els seus valors, alto.
Gràcies i que vagi molt bé. Fins la propera.
Molt bé.